La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 27 de juny, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la ràdio en català que avui és a l'estudi 3 de Ràdio Estel, més petit però més fresc, què voleu que us digui. Va, encetem programa, com sempre, i ho fem amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, també, com sempre, amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, que em quedo sense aire, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
Va, nois, ha estat la calor, eh? Perdoneu. I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la cara B?
Doncs avui el gran protagonista d'aquesta secció serà l'escúter, el que a hores d'ara és considerat com el gos d'atenció més lleig del món. Si voleu saber com és i el per què existeix un concurs com aquest, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si la gent posa el mode avió als vols on viatgen i si saben per què és important. En parlarem amb el nostre expert del dia, l'investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya i professor de l'ETAC, David García.
I com cada dimarts, també obrirem avui a la caravana la plana de Crònica Negra amb els nostres crims o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, i avui ens torna a visitar la nostra experta en criminologia i psicologia, la doctora Rosa Vinyes, per parlar-nos d'un cas que va commocionar una petita localitat de Tarragona, on la gent gaudia d'una vida comunitària idíl·lica fins que el 24 de gener de 1984 es van trobar amb el cos sense vida de la Maria Teresa Mestre.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana per una agradable conversa, Núria.
Avui la caravana viatja fins la Muriel, al barri de Gràcia, per parlar de la darrera obra dirigida per Pau Roca, que es diu Bèsties. Una obra de teatre que posa en el punt de mira els límits de la pressió estètica i que protagonitzarà a partir del proper dilluns 3 de juliol l'actriu Marta Marco, amb qui en parlarem de tot plegat.
I seguirem la ruta d'avui amb la nostra parada solidària, Nina.
És evident que la calor ja ha arribat a casa nostra, provocant no només dies de molt sol i xafogor, sinó que a més tot plegat és insuportable fins que no engeguem l'aire condicionat. Però com ho viu tot plegat la gent que dorm i fa vida al carrer perquè no té llar on quedar-s'hi? En parlarem de tot plegat amb Andrea Fernández, treballadora de l'equip de carrer de la Fundació Arrels i psicòloga social.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al bo i millor del tiatisme de la Ràdio Catalana, Andreu.
Les nostres tietes, Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira, seran com sempre a la nostra caravana per passar una bona estona, i avui amb elles parlarem d'interpretació i teatre amb un dels actors que més hem vist a la pantalla de casa nostra, Oriol Vila, que a més també és dramaturg i director. També amb les tietes parlarem, ara que s'ha acabat el curs escolar, de què fer amb els nets. Els hem de cuidar durant tot l'estiu? És aquesta la tasca dels mesos de calor de la gent més gran? En parlarem de tot plegat amb l'orientador familiar Víctor Mirón.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Marta Marco, i deixeu-me començar dient-vos que m'encanta el seu nom de l'Instagram, Martulaino.
Fixa't.
Sí, no sé quan se'l va posar i desconec el per què, però m'agrada, és original. Després també us he de dir que el seu cabell tan arrissat, tan característic, m'encanta, i espero que mai se'l canviï. Segurament li costa una vida i mitja cuidar-se'l, però que segueixi fent-ho, sisplau. Pel que he pogut veure en el seu Instagram, li agrada molt la muntanya. Podríem dir que Marta Marco és una mica hippie. Ara bé, els leggings que en les vacances a la muntanya del 2021 són imperdibles. Jo, de vegades em pregunto, no és més fàcil comprar-se uns leggings negres en comptes de comprar-se'n uns en formes o dibuixos una mica estrafolaris? Per carnaval, mira, encara ho puc entendre, ho puc arribar a comprendre, però per anar amb les vaques i amb les cabres a la muntanya, no gaire.
És un criticón, eh?
Sí,
eh?
Però mira, perquè és Marta Marco, li deixo passar. I ja per anar acabant, des d'aquí aplaudir a Marta Marco per normalitzar i plasmar-ho en una fotografia un tema com és el de donar la teta als fills. Clar que sí. A més de normalitzar, és una fotografia que a mi em sembla prou tendre per penjar-la a l'Instagram. I per tenir un somriure gairebé sempre de punta a punta, Marta Marcos, tan més que aprovada.
Va, explica'ns el teu toc també, Andreu.
Doncs en aquest programa, en el seu moment ja vaig dir que a mi els gots de paper, aquests gots que ara són obligatoris a tots els bars, no m'acaben de fer el pes i vaig donar les meves explicacions pertinents. Bé, doncs avui us vinc a parlar d'un altre dels accessoris per un tonomàsio de l'estiu, les palletes. Ja fa un temps que circulen també les de paper. Ja sé que és pel medi ambient i tot plegat, però hem de reduir el plàstic.
Palleta, que també es diu canya?
Canyeta.
La canyeta.
Sí, la canyeta. Va. Perdoneu, per Solsona, per Solsona en diem així. Però...
És veritat. A cada racó de Catalunya li diuen d'una manera diferent.
Sí.
A més, també...
Mira.
Sí, ja ha sortit aquí la cabra, l'ovella. Bé, algú em pot dir si li agraden aquestes canyetes?
Les de paper. No, és horrible, perquè es desfan.
Sí. Vale. És que crec que és una opinió global, bàsicament per això, perquè haurien d'estar prohibides, perquè en menys de 2 minuts es comença a desfer i després perquè són més gruixudes i fan nosa a l'hora de beure. I això
veus.
És veritat.
Sí, sí,
si algú li agraden, és un popular opinion.
Sí, és veritat. Sí, és veritat.
I t'he de dir que ara s'han posat de moda aquestes canyetes que són de metall.
Sí, d'alumini, no?
Sí. Tampoc m'agraden.
Sí. Ah, jo sí, me'n vull comprar una.
Hi ha unes similars a la de plàstic, que crec que és de canya de bambú o no sé què història.
De plàstic i de metall. Està molt bé, de veritat.
Coses més rares.
Jo les canyetes de paper, que has dit, és un popular opinion, fins i tot per mi és red flag, fixa't.
Ui!
Sí. No, fora. Sí. No hi ha canyeta de paper.
Que si a la primera cita ve amb una canyeta de paper, fora.
Fora. Va, què odies avui?
Doncs avui faig una barreja d'odio i em fa feliç, perquè bàsicament haver pogut provar el meu ventilador nou em fa feliç i he pogut dormir una miqueta millor, que aquests dies enrere ha sigut una mica un show. Però ja n'estic una mica fart que Amazon m'enganyi, perquè en lloc posava que no venien les piles per al comandament a distància.
Ah.
I clar, ahir doncs vaig haver-lo de fer servir el meu ventilador de forma manual. I quin desastre, tot un despropòsit la meva compra.
Propòsit vell?
Doncs mira, no l'he complert perquè era anar a arreglar-me, diguéssim, les meves ulleres, perquè és bastant incòmode, no?, que estiguin una mica trencades, no?
Sí.
I llavors també és incòmode per la meva vista i el meu dia a dia. Però mireu, ahir vaig haver de muntar el meu ventilador, fer la compra i descansar, que això és el més important. Per tant, hauré de fer-ho un altre dia, sap greu.
Propòsit nou.
Doncs mira, simplement provar-me les coses que m'han arribat avui de roba i accessoris.
Ai, mira,
dic,
que
bé. Sí, ho dic perquè jo sempre, o gairebé sempre, compro per internet, i si no em va bé, ho he de tornar físicament a la botiga, així que no es pot perdre temps, que si no les talles que em van bé desapareixeran del mercat.
Home, i més ara en plenes rebaixes.
Exacte.
Digueu que sí. Titular d'avui a la primera cita, si us plau. No utilitzeu palletes. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs, avui el primer gran protagonista d'aquesta nova edició de la cara B és l'escúter.
Ep.
I no estem parlant d'una moto, en aquest cas. No.
Ai.
Estem parlant del que a hores d'ara, atenció, és considerat com el gos més lleig del món.
Ai, pobret.
Ai, pobre.
És ell o no?
No, però... Ah. O sí, s'està queixant.
Sí.
Què vol dir això, que li posin aquest títol gratuït?
Home. Escolta'm una cosa,
Núria. Sense ell poder decidir.
Abans d'explicar tota aquesta notícia, tota la gent que ens estigui escoltant pot anar a les nostres xarxes socials, @lacaravanaestel, a Twitter, i veureu la fotografia d'aquest gos que ara ens explicarà Núria. Que,
sí, i jutgeu vosaltres mateixos, pobreta, els oients que jutgin, perquè potser no el troben tan lleig.
És una mica punky, eh?
Sí, una mica punky, però
punky, realment no, perquè
però
és ben...
Pobret.
Té calvície.
Bé, ara en parlem. Abans d'explicar-vos com és l'escúter i quin aspecte té, deixeu-me dir-vos que a dia d'avui de concursos n'hi ha de tot i per tot. Cada vegada n'hi ha més, eh?
Sí,
i clar, com no podia ser d'una altra manera, doncs ara també existeix el concurs del gos més lleig del món.
Ai,
no sé què us sembla, primeres impressions.
A mi fa pena.
Mira,
això.
Jo sí també, perquè
això
no...
Això sí que és lleig.
Clar.
El concurs aquest sí que és lleig.
I encara és més lleig que presentis el teu propi gos, perquè t'hi has de presentar.
Clar.
I el moment de dir, el meu és molt lleig, el
és
port.
Així. Molt fort. Mireu, perquè us en feu una idea, aquest concurs rep el nom World's Ugliest Dog i se celebra des de fa 20 anys als Estats Units. Per tant, no és un concurs recent, eh? Vull dir, ja, aquest any s'ha celebrat la 20a edició. I el seu objectiu, això sí que m'ha cridat l'atenció, és no fer mofa dels gossos, sinó més bé al contrari. El que pretén és inspirar amor per aquests animals.
Ah, o sigui, que tot i ser lleig, que està bé estimar-lo.
Clar, aquest és l'objectiu. El que no entenc massa és com volen inspirar amor per un animal que li posen el títol del gos més lleig del món.
Sí.
Oh, Però et sap greu, no? A mi ara em sabria... O sigui, em sap greu.
Clar, clar, clar.
No
ho
sé, però bé, cada dia ens sorprèn.
Però crec que l'amor als gossos es pot ensenyar d'una altra manera, no?
Sí, totalment, sí, totalment.
I tant. I tant.
Hem dit això, si ens centrem en aquesta última edició del concurs, que sapigueu que es va celebrar el divendres passat, i que el màxim guanyador, com us deia al principi, va ser l'Scooter. Que poc se'n parla, que el nom sí que el té bonic.
Sí, sí.
Almenys,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Ell és un gosset de raça crestat xinès que destaca per tenir, i això no ho dic jo, ho diuen des del concurs, calvície. Val? Llavors és un tret que s'ha valorat i que sí, l'ha considerat com el gos més lleig del món. Repeteixo, que abans ens ho deia en Joan, abans d'explicar-vos més sobre aquest gosset, si entreu al nostre Twitter @lacaravanaestel, li podeu posar cara i jutgeu vosaltres mateixos.
Exacte.
Vosaltres què m'heu dit? Que us sembla lleig o no per tenir aquest títol?
Jo, saps aquelles cosetes que de lleig es trobes mones?
Sí.
Doncs em passa una mica això.
Efectivament.
Bé, doncs...
De lleig, tant, no és maco. Tant.
Sí, sí.
Perquè és molt lleig, eh?
Molt. Ai, pobret.
No, és així, pobret. És així, no passa res.
No,
és
i es va
lleig.
Queixant, clar, normal.
Clar.
A veure, dit això, que sapigueu que l'Scooter viu a Tucson, als Estats Units, i que destaca per tenir pèl a la cara, per tenir la llengua penjant, és a dir, literalment caiguda,
sí, sí,
d'un costat a l'altre, li va,
sí.
I per tenir dues potes del darrere deformades. Aquest és un defecte de naixement,
sí.
D'acord? A més, també heu de saber que no és massa gran d'edat, és a dir, té 7 anys. Bé, realment, per un gos tampoc és tan jove, però bé.
Adult,
té,
adult.
Sí, té 7 anys. I la seva història, i ara ens posem serios, no deixa indiferent a ningú si tenim en compte que la seva família el va acollir d'una protectora d'animals que l'anava a sacrificar.
Ai.
Per tant, si comparem, doncs...
Bravo per aquesta família.
Sí, exacte. I res, aquesta és la notícia, perquè va dir-vos només una coseta més, i és que la seva família s'ha embutxacat ni més ni menys que $1,500 pel reconeixement.
Mira.
Per tant, ara, ser lleig... Et regalen diners per ser lleig,
sí,
per dir-t'ho d'alguna manera. I, a més, ha guanyat un trofeu i l'adoració dels seguidors del concurs. Per tant,
fixa't.
Bravo per l'Scooter, pobret meu.
I tant, no,
i tant, i
tant. Tan lleig no és.
Tan lleig no és.
No.
Jo tinc un dubte, però.
Digues.
Andreu, què preferiries? Adoptar l'Scooter o veure un mojito amb una palleta de paper?
Home... Andreu, no t'ho pensis tant.
Ostres.
S'està pensant, eh?
Sí, no, és que el que passa, que a mi adoptar un gos... O sigui, clar que m'agradaria, òbviament, però és que no tinc el temps que necessite per cuidar el gos.
Mira, ara has quedat bé.
Mira,
sí,
ara
preferiries
la canyeta de paper, eh?
T'he dit amb altres paraules que prefereix veure un mojito que tenir un gos. Vull dir, no hi ha més. I res, ja està, aquesta és la notícia, eh? De veritat, oients, que entrin al Twitter,
sí,
de la caravana, Estel, perquè és que la fotografia és increïble.
I si comenteu, ho comentarem tots plegats des d'aquí, va.
Sí.
Més cosetes?
Va, sí, ara canviem radicalment de tema i ho fem per parlar de pizza.
La mamma Nuru, que fa la pizza!
Això sí que no m'ho esperava, eh?
Mira, ja som a Itàlia.
Què us sembla? Us agrada la pizza o no a vosaltres?
Molt.
Sí, en teniu alguna de preferida? Allò que dieu, la quatre formatges.
Uau.
La pepperoni.
No. Mira, a mi últimament les del Virginia m'estan encantant.
Oh, que bona.
Les que m'agraden, sí, les que ja heu fregit allà al mig, una miqueta,
també.
Amb pernil salat.
Sí. Amb matèria.
Sí, sí, amb matèria, sí, sí.
A mi les que li diuen a Itàlia de zucca, de carbassa, són molt bones.
Oh, que
mira,
bona.
Veus?
No, no he provat mai bones. Una pizza de carbassa.
Sí.
A mi m'agrada molt la que porta sobre savi mel.
Oh!
Núria,
és veritat. Per res,
no serà que hem dinat, perquè jo torno a tenir ganes, jo. Bé, doncs pels més amants d'aquest plat típic de la cuina napolitana, que sapigueu que, atenció, la millor pizza de l'Estat, és a dir, la millor pista, en aquest cas no, la millor pizza d'Espanya es fa a casa nostra. Es fa a Barcelona.
No. Sí o no?
Sí, bravo.
Una que fort.
Home.
He vist poca emoció.
Tornem-hi. Bravo!
És que jo encara estic pensant en l'Scooter.
Clar, 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 clar.
Molt bé, molt bé. És que aquí a Barcelona poc se'n parla, que tenim moltes coses,
fixa't.
Bé, us explico. En aquest cas, l'establiment on s'elabora aquesta pizza i, per tant, el guanyador del concurs de pizzas de l'Estat espanyol que organitza Madrid Fusió es diu, nom senzill, Can Pizza.
Ah, mira.
Can Pizza. Com de casa teva, no?
Exacte.
És proper. I té tres locals, un per la zona de Sagrada Família, l'altre per la zona de Plaça Universitat i l'altre a Poble Nou. El coneixeu?
Mira, et diré la veritat, vaig demanar Can Pizza la setmana passada.
I tant. I quina pizza vas demanar?
Mira, doncs aquesta del Virginia que us deia, que em va encantar. Potser no és aquesta la que va guanyar.
No ben bé, però clar, amb aquest reconeixement totes deuen estar.
Home,
sí.
Bé, doncs, com que estic convençuda que hi voldreu anar ben aviat, si tenim en compte que la proposta guanyadora doncs ha guanyat aquest concurs, anem a parlar de la pizza en qüestió. Es diu Pulp Edition.
Ai, mira.
Pulp, de pulpo, de pop.
Calla, que és pizza de pop?
Atenció, sí. Boníssim. Perquè és una pizza feta amb pop, tal com diu el nom, mozzarella de búfala, que bo, oliva de calamata, que ja n'hem parlat també alguna vegada, aquestes olives, i la cirereta del pastís és la sobrassada.
Ep, uau. Sobrassada amb pop, eh?
Quina bona combinació, per favor.
Sí?
Jo crec que t'ha d'agradar molt o no t'ha d'agradar gens.
Exacte.
És d'aquelles especialetes, eh, suposo.
Sí, sí. En aquest cas és una composició en perfecte equilibri que ha portat el jurat del concurs a fer-la guanyadora d'aquesta nova edició. De fet, atenció, perquè sense anar més enllà, Dan Richer, que és el president del jurat del concurs, ha destacat que el pop estava cuinat increïblement bé, detall molt important, perquè el pop s'ha de cuinar bé.
Clar, sí, i costa.
Exacte, i que la pizza en qüestió és una combinació molt original. Qui ha provat mai una pizza amb pop i sobrassada?
Jo segur que no.
Jo no.
I res, per acabar, que sapigueu que l'altra cara de la moneda, Marco Trompia i Massimo Comune, ho hem de dir així ben italià, dos dels cuiners d'aquest restaurant han explicat que una de les claus que han utilitzat és que han utilitzat, volíem dir, ingredients de qualitat procedents de diferents punts de la península ibèrica.
Fixa't.
I ara sí, per acabar, un parell de coses. La primera, que segons ha confirmat el guanyador del concurs, aquest mateix vespre, atenció si us interessa, tots els clients de Can Pizza ja poden anar a provar la recepta guanyadora.
Oh, que bo.
Per tant, si avui no teniu res a fer i us voleu apropar cap allà, provareu aquesta Pulp Edition. I la segona cosa és que aquest restaurant ja va guanyar aquest concurs l'any 2021 amb la seva recepta Jerry Tomato, que era una pizza que portava textures de tomàquets diferents, tomàquet groc, ceba tendra i herbes fresques. Per tant, aquesta és una pizza que està molt bé perquè la gent que no menja carn la pot provar.
Perfecte. Sí, sí.
Perfecte. Ja està. S'haurà d'anar a Can Pizza un dia, eh?
Home.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger.
Atenció, música d'escàting, eh?
Home, aquesta ho és molt, eh?
Home, i tant. Home,
tota la raó avui, Joan.
Doncs si us agrada aquesta cançó, estigueu ben atents, perquè ara sí ja és oficial, l'artista estatunidenca ha anunciat que ben aviat publicarà el seu nou àlbum. Què us sembla?
Mira. Fantàstic.
Us agrada a vosaltres, Kelly Clarkson?
Sí, molt.
Jo només em sé aquesta cançó seva. Gir dramàtic, eh?
No passa res.
Però m'agrada molt, igualment.
És un temazo, un tamacle.
Sí, sí, un tamacle, tamacle.
Va, en aquest cas, molta atenció, perquè aquest nou àlbum es dirà Chemistry, arribarà després de dos llargs anys de treball de l'artista, i ens parlarà d'una cosa que crec que està bastant de moda, que són totes les fases que experimentem nosaltres quan tenim una relació. En aquest cas, segons ha dit la mateixa Kelly Clarkson, a través de les seves xarxes socials, la paraula que millor defineix una relació és la química, tot assegurant que aquest estat pot ser tan bo com dolent per nosaltres, i per això ha considerat que Chemistry era el millor títol que podia tenir aquest nou treball discogràfic. Ja per acabar, dir-vos que el nou àlbum de l'artista està escrit i compost per ella mateixa, que comptarà també amb algunes col·laboracions interessants i que hi veurem plasmats els estats d'ànim pels que va passar la mateixa compositora de la cançó després de separar-se del seu exmarit.
Fixa.
Per tant, a veure com anirà tot plegat. Però ara sí, a l'espera, toca esperar una miqueta. Jo de moment us deixo amb ella, amb Kelly Clarkson, i un petit avançament d'aquest nou àlbum que es diu Down to You.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. I heard you started running your mouth again, biting hands that feed you. A little birdie told me you're nobody's friend, and the joke's on me, yeah. Oh, baby, who are you? Your aim, I tried to be your friend. I won't make that mistake again. I won't make that mistake again. I can't dance with the devil on my back. Need somebody who can meet me where I'm at. These dark days are knocking on my door. You ain't welcome around here no more. On a different level than I was before. You can't bring me down to you. Can't keep doing this to myself again. Crossing hearts that bleed. Saw this coming, but I didn't want it to end. My eyes are wide and I see you. Yeah, baby, who are you to go and drag my name? Living in your skin has got to feel so fake. I tried to be your friend. I won't make that mistake. Mistake again. I can't.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, 21 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què als nostres oients.
Doncs avui la pregunta del dia recull dos titulars d'aquestes darreres hores. En primer lloc, parlarem d'un pilot que es fa viral a TikTok per explicar el risc que suposa posar el mòbil en modo avió o no en un avió. I cito el que diu exactament: si no el posem, nos meten en un problema. D'acord? Aquest seria el resultat del titular. I d'altra banda, recollim un segon titular que diu: el caos amenaça l'aviació d'Estats Units aquest dissabte pel 5G. Un titular, si més no, punyent, podríem dir. Mireu, ben segur recordareu que fa uns mesos als mitjans espanyols i catalans es parlava moltíssim de la possible fi del mode avió a nivell europeu, no?, en aquests vols comercials. Des d'aleshores no s'ha confirmat res més, però als Estats Units sí, on, com us deia, sembla ser que aquest dissabte moltes aerolínies pateixen per l'entrada del sistema telefònic 5G als vols comercials. Segons diuen, aquesta mesura afectaria el 20% de la flota aèria del país i el 35% dels avions estrangers. Vaja, un problema que els fa patir, i veurem com acaba tot plegat d'ara i fins al proper 1 de juliol, d'acord? Si sumem aquests dos titulars, obtindrem les preguntes del dia d'avui. La primera d'elles és: poses el mode avió als vols? Saps per què t'ho demanen? I en segon lloc preguntem: creus que és necessari permetre l'ús de les dades 5G, 4G, 3G als avions? Així doncs, gent del carrer, poseu el modo avió als vols?
Oh, no el fico. O sigui, abans de que despegui l'avió em fico amb el mòbil i ja quan no tinc una acció se'n quedo dormit. Vull dir, no és... no soc inconscientment.
Ah, jo no. No sé, ningú ho fa i no, tampoc l'utilitzo a l'avió, així que...
Ho faig el 50% de les vegades. Doncs perquè la majoria em quedo dormida abans. És perquè em despisto. Perquè arribo i em quedo clavada, perquè tinc tres fills i vaig supercansada. Llavors, quan arribo a un avió és com un poc spa.
Jo sí.
Sí, eh?
Per si de cas, perquè jo a l'avió no estic molt segur.
Et fan por?
Sí, bastant, sí. A veure si va fer algo raro el móvil y no.
Sí, lo pongo en el, normalmente llevo el del móvil y el del reloj, y además es que lo único que hago es o leo, escucho música, entonces tengo descargada playlist en Spotify, pongo el modo avión y ya está. Sí,
normalmente sí que lo suelo poner cuando no suelo viajar mucho en avión, pero cuando eso sí que lo pongo, no sé, siempre ves la opción y damos a que sí, pero tampoco sé si es muy útil o no. Cuando veo que se pilla lo que sea, pues lo podemos quitar un rato, pero vamos, que normalmente siempre lo llevo puesto.
Yo sí.
¿Tú?
Yo
sí.
Depende.
¿Tú depende?
A veces no.
¿De qué depende?
Pues si estoy en medio de una partida jugando algo o viendo el móvil, lo que sea, y luego lo pongo.
¿Alguna parte del vuelo que tienes los datos encendidos?
Sí.
Yo no, yo lo pongo y hasta que no estoy aterrizando no lo saco.
De según cómo lo mires todo depende.
Exacte.
Què t'anava a dir? Déu-n'hi-do, m'ha sorprès la gent,
sí,
que no posa el mode avió als avions.
Exacte. Mira, jo no imaginava que tanta gent em diria que no. Potser sóc d'una manera molt de seguir les normes, no?, i les regles que s'han de fer, però jo he al·lucinat, la veritat.
Escolteu, nois, que es diu mode avió per alguna cosa. També t'ho
sí,
dic.
Sí, pensava que feia tothom cas d'aquests avisos. Però vaja, ara els hi pregunto: sabeu per què us demanen que poseu el mode avió? I ens diuen això.
Sé que no sé si és molt important... Sé que és per algun tema de comunicació amb la torre, però no,
Yo me ayuposo.
Realmente no al 100%, pero me imagino que es por alguna problemática que haya porque haga interferencia con la cabina.
Me imagino que será pues para evitar interferencias y demás, como al final todo es tecnología ahora, pues imagino que será por algún tema de esos, pero motivo específico ni idea.
Que hace interferencias o algo así, ¿no?
Vale, o sea que tú lo sabes y lo pones igualmente.
Sí.
Vale. Genial.
Ya, no, me va a matar algún día, ya verás. O sea, yo sabía que era algo por así, por las interferencias, pero en concreto no sé por qué se pone. No lo sé, la verdad.
Entenc que per interferències amb les torres de control i tota aquesta història, no? O sigui, ho reconec, és una irresponsabilitat, sí.
Jo també diria que per les interferències, però no ho tinc clar del tot, eh? Avui ens ho resoldrà l'expert del dia.
Home, oi tant, per això fem aquesta pregunta. Sempre estem al servei de la gent, Joan.
Ara.
I doncs sembla que hi ha una idea generalitzada, no? Interferències, diuen per aquí, però no ens acaba de quedar clar. Ara els preguntem per les dades mòbils a la cabina. Creuen que és necessari permetre l'ús del 5G als avions? Escoltem-ho.
No, perquè quan estàs viajant en avió com que és un moment de descansar, entonces te desconectes de tot el món.
Home, jo no ho trobo negatiu, sempre i quan, o sigui, la puntualització de que sempre quan no interfereixi negativament en el trajecte de l'avió, ni en els pilots, ni en els passatgers, ni en el trajecte en si.
Bueno, es una opción, pero yo creo que tampoco necesario como tal, no hay nada. Es bueno para, sobre todo si vas trabajando en lo que sea, pues para navegar más rápido, pero no es esencial.
A ver, teniendo en cuenta que cuando estás arriba no hay cobertura, pues no, da igual. Tendrían que poner wifi en el avión.
Hombre, yo no, la verdad. Es eso, tendría que poner wifi, porque imagínate que haces un vuelo súper largo, yo que sé, a Nueva York. Estar ahí un montón de horas en el avión sin comunicarte con nadie, a ver si te va a pasar algo.
No creo que sea necesario. O sea, al final estamos conectados casi 24/7 y si tienes que estar una hora o dos horas en el vuelo sin coger el móvil, no creo que sea necesario, pero al final yo creo que acabaremos todos conectados, desgraciadamente. Un poquito más de lectura y menos de móvil.
Hi havia una persona que deia que, clar, allà dalt no hi ha cobertura. Deixa'm fer una petita reclamació, no estem parlant avui d'això, però digue'm. És que n'estic una mica far de no entendre les coses.
Sí.
Com, per exemple, perquè en ple segle XXI i el 2023 entres en un túnel,
sí,
o viatges per segons quina estació de metro i perds tota la cobertura.
Home.
2023, amic? No, res, queda dit.
Sí,
ja està.
Sí, no. Si t'has quedat
passa.
A gust...
Sí.
Ah, val, doncs vinga, va, ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Bon aeri. Flying free.
Estem aquí votant tots.
Sí.
S'ha transformat l'estudi 3 de Ràdio Estel en una petita discoteca aeronàutica.
Això sí que és un temacle.
Ara.
Temacle. Amb totes les lletres.
Amb totes les lletres.
Sí, sí, sí. Avui el bonus track podria ser el nostre expert del dia, així agafat una miqueta amb pinces, però no ho és. És un noi que estudia per ser, atenció, pilot d'avió.
Ep, compte.
Escoltem-lo.
Sí, yo sí. Pues estudio para piloto, además, así que sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo decidiste estudiar para piloto?
No sabía qué estudiar, estaba estudiando arquitectura, hice 2 años, lo dejé. Un amigo de mi padre era vicepresidente de un aeroclub y bueno, y me fui metiendo a poquito. Sí, es por una interferencia que se genera con la radio, que se escuchan los auriculares del piloto. Entonces se empieza a generar también para cuando haces approach, así digamos, landing sin visibilidad y demás, afecta al sistema de ILS que... Cuando vas en autopilot, deja tener tanta precisión el sistema.
Fixa't.
Fixa't, eh? Ens ha donat pistes de tot plegat, però hem de comprovar el que diu. I per
la
tant...
precisió del sistema, diu ell?
Sí, i per el tema del landing. Landing és a l'hora d'aterrar.
Sí?
Sí, eh? Vinga, va, hem de comprovar el que ens comentava aquest bonus track. I escoltar l'au del poble, cal que li donem pas al nostre expert del dia. Ell és David García, professor de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels i investigador de la Universitat Politécnica de Catalunya. Molt bona tarda, professor García.
Hola, bona tarda.
En què consisteix exactament el mode avió dels nostres dispositius?
Mira, és molt fàcil. Quan tu poses el mode avió, el que fas és restringir qualsevol comunicació d'entrada i sortida del mòbil. És a dir, el mòbil queda sord. No pots utilitzar la wifi, no pots utilitzar el Bluetooth i, evidentment, no pots fer cap trucada ni rebre trucades. El que sí que pots fer és utilitzar el mòbil en format offline. És a dir, si vols jugar una partideta que tinguis gravada prèviament, si vols escoltar alguna musiqueta,
sí.
Però pràcticament el que diríem seria tindríem un totxo que no es comunica amb ningú i, per tant, no provoca cap tipus d'interferència.
Professor, aleshores, com pot afectar el trajecte que tinguem els dispositius connectats, és a dir, que no hàgim connectat aquest mode avió?
A veure, això és un tema, és un tema complicat, és fàcil i complicat. Uh-huh. A veure, hem de tenir present una cosa molt important. Dins d'un avió estem en un entorn molt, molt hostil de cara al tema electromagnètic, de cara a les emissions. Tingueu en compte que és un espai tancat, és un espai que està tancat amb parts metàl·liques i, per tant, amb un espai tan petit estem, doncs, 100, 120, 130 persones, tots amb els mòbils, radiant una sèrie d'informació que no pararia si no està en mode avió, perquè hi ha molta gent que es pensa que el mòbil només s'activa quan tu el toques o quan tu estàs enviant un missatge, sinó que està actiu sempre. Sempre està buscant la cèl·lula per dir-li que estic actiu. Si tens el WhatsApp, està tot el rato interrogant. És a dir, és una màquina que està tot el dia radiant energia. I si estem en un entorn tancat amb tants usuaris, pensem, doncs, que tota la tecnologia que porta i fa portar bé un avió, doncs, es fa mitjançant també ones electromagnètiques. I, per tant, pot haver-hi, no és habitual, però sí que en algun cas s'ha donat algun tipus d'interferència que pot provocar algun tipus de problema amb el tema del pilotatge de l'avió, sobretot a l'aterratge o a la sortida.
Professor García, a mi m'agradaria preguntar-li, perquè a vegades a les aerolínies també ens avisen del possible sobrecalentament dels nostres aparells mòbils i, en tot cas que avisem a les persones responsables d'aquell vol. Per què es pot sobrecalentar un mòbil enmig d'un vol, encara que el mòbil estigui en mode avió?
Sí. Bueno, jo suposo que, com que el mòbil està funcionant igualment, deu haver-hi el problema de les bateries. No és un problema tant de radiació electromagnètica, sinó és un problema, diem, de consum del propi mòbil. Uh-huh. Fixeu-vos que ara estem molt, molt en boga i molt famós el tema dels patinets, no?, que s'estan incendiant, no?, en algun lloc. Doncs clar, en el mòbil, en el fons, doncs, funciona igual, no? Té una bateria que està alimentant i que està donant, doncs, una sèrie de consum i que, per tant, doncs, que podria ser en algun cas sí que s'ha donat, doncs, que pogués haver-hi un problema, diem, d'incendi d'aquell mòbil, no? Mm. Però no és pel fet de la radiació electromagnètica, és per més el fet, diem, de seguretat d'incendi. Mm.
Professor, a l'inici comentàvem la permissió, no?, d'utilitzar les dades mòbils, el 5G, el 4G, el 3G, en els vols comercials. Segons el seu parer, afectaria d'alguna manera que es permeti utilitzar les dades a l'avió?
A veure, és el que he explicat abans. A veure, tot depèn. Us explicaré una miqueta l'entorn d'on pot venir el problema. A veure, tots els sistemes, diem, de comunicacions, de telecomunicacions, d'intercanvi de dades, tant de lo que és de l'avió o dels usuaris amb el seu mòbil, cada un utilitza una banda de freqüències diferent. Uh-huh. I, per tant, en principi, no hi ha cap tipus d'interferència. Val? Per tant, oficialment no passa res. És a dir, si jo escolto la teva ràdio, doncs tinc que sintonitzar el teu canal de ràdio. Uh-huh. I el que tinc que intentar evitar és que les ràdios que estan al costat, doncs, estiguin una miqueta més lluny de la meva per no barrejar la informació, que és el problema de interferència. Uh-huh. D'acord? Llavors, clar, què passa? Que hi ha alguns sistemes que estan dissenyats ja fa molt de temps, fa molts anys, com, per exemple, és el cas de l'altímetre. L'altímetre d'un avió, sí, que això és un dels problemes que ha hagut sobretot a aeroports americans, es van donar compte que els altímetres, que són aquells aparells, aquells engins que porten els avions per saber l'alçada que està, l'altura que està l'avió en tot moment, doncs tenien lectures errònies. I es van donar compte que era degut a comunicacions 5G o de repetidors 5G de terra, que el que feien era interferir amb la banda de l'altímetre. I per què interfereixen si no estan a la mateixa banda? Doncs perquè quan es va dissenyar aquest altímetre no van ser conscients de deixar un bon espai de seguretat, la freqüència que estàs utilitzant, perquè no hi hagi cap usuari d'un altre sistema que pugui interferir en el sistema de l'altímetre. I com van posar en funcionament el 5G, es van donar compte que sí, que verdaderament influïa i que podia afectar. Uh-huh. La solució és molt fàcil en aquest cas, eh? És a dir, és detectar aquests sistemes com s'està fent als Estats Units amb l'altímetre i altres llocs, i és intentar, doncs, que aquesta finestreta de recepció que té l'altímetre que sigui més estret. És a dir, que només rebi els senyals de l'altímetre i així d'aquesta manera el sistema ràdio, diguem, de la telefonia mòbil del 5G no afecti en cap moment en l'altímetre. Suposo que m'he explicat una mica bé, eh?
Oi, tant.
És una mica difícil intentar-ho explicar.
No, s'entès molt i molt bé, la veritat. David García, professor de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels i també investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi molt bé.
35 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a la publicitat i de seguida obrim una nova plana de Crònica Negra als nostres crims, o gairebé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Crims, o gairebé.
Vinga, va, doncs un dia encetem més la plana de Crònica Negra d'aquest programa de la caravana i ho fem amb ella, la nostra especialista en psicologia i criminologia, doctora Rosa Vinyes. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans d'encetar-ho tot plegat, però, com sempre, Núria, posa'ns en antecedents.
Moltes vegades pensem que el pitjor dels perills arriba per part dels desconeguts, però realment la majoria de crims violents passen entre persones que es coneixen. Avui parlarem d'un cas que va commocionar una petita localitat de Tarragona, on la gent gaudia d'una vida comunitària idíl·lica, fins que el 24 de gener del 1984 es van trobar el cos sense vida de la Maria Teresa Mestre. A partir d'aquest moment, la policia es va embarcar en la recerca desesperada del seu assassí.
Doctora, per on ho comencem això, per on comencem a explicar aquest cas?
Pues jo crec que el cas és un cas complicat.
Déu-n'hi-do, eh?
Bastant complicat, perquè la víctima era la dona d'un empresari català bastant conegut, que es deia Enrique Salomó, que en aquell moment estava condemnat per una intoxicació en Peroli que van costar la vida a unes quantes persones. I ja estava a presó en aquell moment. Llavors, la Maria Teresa Mestre, de 44 anys, desapareix el 9 de gener del 1984 i tothom pensa que aquesta desaparició té que veure d'alguna manera amb el que són els problemes legals del que era el seu marit. Però no va ser així. Passen uns dies, unes setmanes, i llavors la família rep una carta dient que ha estat segrestada i que han de donar al segrestador 25 milions de pessetes en aquell moment perquè tornin a veure aquesta dona en vida. I, desgraciadament, el 24 de gener, o sigui, poc després, del 1984, van trobar el seu cos esquarterat amb una deixalleria.
Per tant, no sabem ben bé, de moment, si es tracta d'un segrest que acaba malament o directament d'un assassinat.
Sí, en aquell moment no sabia. I, a més, per complicar-ho més, els forenses sembla ser que van posar la primera data de la mort de forma errònia, perquè el cos estava massa ben conservat. I això té una explicació quan es va saber el que va passar. No obstant, va haver un policia que allò del segrest i allò dels problemes de ganes del marit no li acaba d'encaixar massa. Uh-huh. I el que es va donar compte, rellegint la carta de segrest, és que era algú que forçosament tenia que ser l'assassí pels detalls que donava, però que semblava com si hagués estat escrita per una persona jove, i que no tenia massa destresa a l'hora d'escriure a màquina. Llavors va començar a investigar el que seria la família de la Maria Teresa Mestre.
Com de quina? Per tant, l'entorn més proper a
la víctima. L'entorn més proper. En comptes d'anar per les hipòtesis inicials del cas, va començar des de zero. Generalment, pel que sabem dels assassinats, la majoria es cometen per gent que coneixem, generalment familiars. Per això sempre les investigacions policials s'acostuma a investigar primer el que són els familiars i l'entorn més proper. Mm-hmm. Llavors es va donar compte que els fills no podien ser, el marit estava a presó, llavors tampoc, i llavors va començar pel seu entorn proper, que contenia aquests veïns de dos pisos més avall, que eren una mare i un fill, on el fill era íntim amic dels fills de la Maria Teresa Mestre.
Val.
A partir d'aquí va semblar sospitós aquesta família i va decidir anar a casa d'ells, preguntar si tenien alguna màquina d'aquestes d'escriure, i quan la mare li va ensenyar, ell, després de fer unes proves, va realment confirmar que aquella era la màquina des de la que s'havia escrit la carta falsa de segrest.
Per tant, ja tenim una prova.
Ja tenim una prova. Directament. I llavors es va anar a veure un dia el fill, que estava prenent-se un cafè en un hotel, i es va seure amb ell, i allà el noi va confessar. Va confessar el crim, va confessar que havia matat la Maria Teresa al seu pis, que després d'un intercanvi bastant tens i ràpid, li va fer un cop al cap, li va donar un cop a la cara, després li va donar un cop al cap. Aquests cops del cap, que em sembla que van ser entre 2 i 4, suposadament la van matar, i llavors la va esquarterar per tal de desfer-se del cos. Llavors va portar aquest cos esquarterat amb el cotxe de la víctima a una casa que tenia fora, propera, i va deixar el cos a la intempèrie, les va deixar fora, a l'aire lliure. Per això el cos estava també conservat. Era gener, feia fred, el cos es va conservar massa bé, per tant no semblava que hagués passat tant de temps des de que la va matar.
Un jove de 21 anys, aquí li podem posar nom, i es diu Àngel Emilio Mayayo,
Correcte.
Per què l'Àngel? Quin és el mòbil d'aquest crim? Per què l'Àngel acaba matant a la Maria Teresa?
Pues aquesta és la gran pregunta que jo crec que ha quedat reflexada o que encara queda pendent després de tantíssims anys.
Encara a dia d'avui.
El que suposadament sabem és que ell va confessar el crim a la policia inicialment, però va dir que no volia parlar del motiu perquè li donava vergonya o perquè no volia dir. Uh-huh. Llavors, després, el que va fer el judici és dir que ell no ho havia fet. Òbviament. Per la seva defensa. I no va voler parlar amb caps dels psiquiatres o metges forenses que el van avaluar.
Clar, quan això passa, doctora, quan un possible assassí o presumpte culpable li diu a la policia que és l'autor d'aquest crim, però després a judici ho nega, fins a quin punt és creïble tot plegat?
Bueno, en aquest cas va ser creïble perquè hi havia més proves.
Val.
Es van trobar el DNI de la víctima, i em sembla que del seu marit, en una de les localitats de l'Àngel. Uh-huh. I també van aconseguir veure quina era l'arma homicida, la màquina d'escriure, o sigui, tot plegat hi havia més que evidències suficients.
Per entendre-ho tot plegat, per entendre més aquest cas, anem al que hi diu la sentència. Perquè ben bé... la sentència també explica una mica, suposo, els fets que van ocórrer aquella tarda, aquell vespre de 9 de gener del 84.
Sí, el que és sorprenent de la sentència és que recull bastant bé el que va passar. Uh-huh. No sé exactament com ho van fer, perquè ja és un cas de fa moltíssims anys, però bàsicament el que van dir que el dia 9 de gener La víctima havia anat a comprar amb la seva filla per allà, per una de les localitats de Tarragona, i va tornar a casa seva. Llavors va deixar el cotxe i quan anava a pujar a casa seva, que vivia dos pisos més a dalt que l'assassí, llavors l'assassí la va interceptar i li va demanar que entrés a casa seva. Llavors a casa seva li va preguntar per una suposada instal·lació de telèfon, per una factura de telèfon, no sé exactament, però era alguna cosa relacionada amb un telèfon. I llavors ella va començar a llegir el que li donava i bueno, va decidir que també tenia que marxar perquè tenia la víctima, tenia la seva mare, que era velleta, sola a casa seva, i va dir, bueno, tinc que anar ràpid. I llavors, el que la sentència interpreta és que aquesta reticència a voler quedar-se al pis va ser el que el jove va interpretar amb menyspreu, com un rebuig. I a partir d'allà és quan va directament atacar a la víctima, ferint-la al cap, principalment, que és com la va matar. També té ferides als braços, però és purament defensiva. Realment la va matar per trencar-li el crani amb els cops al cap.
El presumpte amb tu de tot plegat, ho dèiem, és l'Àngel Emilio Mayayo. Qui és aquest noi?
Pues l'Àngel Emilio Mayayo, de la mateixa manera que passava amb el Salomó Mestre, amb la família Salomó Mestre, que eren molt coneguts, també era una de les famílies importants d'aquella localitat. Era el fill del que havia sigut el jutge d'allà. Llavors, era un noi que vivia amb sa mare. El seu pare havia mort fa uns anys i la seva germana petita va morir d'un accident quan la nena tenia 3 anys i ell en tenia 10. El que es diu de l'Àngel és que tenia una infància relativament normalitzada, però que tenia problemes de control, no es portava massa bé amb la seva mare, i després comportaments una mica més estranys i problemàtics, com que dormia amb un ganivet a la tauleta de la tauleta de nit de casa seva.
Déu-n'hi-do.
I després, quan va créixer, encara comportaments més problemàtics amb la nòvia. Que això és una que jo crec que és bastant significatiu, l'avent amb la nòvia.
Fins a quin punt tenen, doctora, rellevància, antecedents violents, si podem dir així, com aquests que ens està explicant?
Tenen rellevància perquè el que mostren és, d'alguna forma, que la persona ja tenia una ideació violenta de forma prèvia, que estava disposat a no només tenir aquesta ideació violenta o aquesta fantasia violenta, sinó que també tenia comportaments que l'apropaven a, d'alguna forma, representar aquesta fantasia violenta en la vida real. I això ho va fer amb la seva nòvia.
Déu-n'hi-do.
Que va dir directament als mitjans de comunicació que la va tancar amb clau, li va posar... Bueno, li va ensenyar un ganivet, que es va posar amb una cara molt estranya, amb molt fred, i que ella es va posar a plorar, que la va tirar al terra, es va seure sobre d'ella, i que cada cop que parlava li ensenyava el ganivet i la insultava. Al cap d'una estona va dir, oh, que t'has espantat, i llavors la va deixar anar. Però el que deia la nòvia és que a ell semblava sempre agradar-li d'alguna forma espantar-la o amenaçar-la.
Hi ha qualsevol element patològic?
Diguem que quan veiem això estem veient una personalitat molt freda, una personalitat calculadora, i que aquesta forma de gaudir de la por dels altres té pinta d'un toc de trets una mica psicopàtics, de consistents al que clínicament s'entén amb psicopatia, però només per això no podem fer el diagnòstic, però que sí, són uns trets de personalitat i són unes conductes que són molt problemàtiques i que realment suggereixen, sense dubtes, que hi ha una escalada, que hi ha una evolució en el risc d'aquesta persona.
De seguida, doctora, anem cap al desenllaç del cas. Abans, però, ens comentava que podrien haver aquests trets psicopàtics, eh? Per explicar ben bé i fora de tabús, vull preguntar-ho, tot i que a vegades sembla obvi, però tenim una idea preconcebuda del que és o deixa de ser la psicopatia. Ben bé, què és la psicopatia?
La psicopatia és un constructe, no és un trastorn clínic, perquè no surt reconegut a cap dels manuals de diagnòstics psiquiàtrics que tenim. Però és un constructe clínic reconegut que el que ens suggereix és que la persona té un patró d'explotació dels drets dels altres, egocentrisme, grandiositat, falta de remordiment i, d'alguna forma, falta de control. I aquesta falta de control es demostra amb actes antisocials que repeteixen de forma continuada a la vida del subjecte. Mm-hmm.
Li preguntava perquè moltes vegades quan sentim psicopatia creiem que és allò de que la persona no arriba a empatitzar amb altres persones, però va molt més enllà de tot això, no?
Sí, és correcte. I hi ha un dels trets més rellevants és la falta d'empatia, però va bastant més enllà.
Mm-hmm. Ara, si anem cap al desenllaç del cas, com acaba tota aquesta qüestió, clar?
Pues és interessant, perquè com ell d'alguna forma explica a la policia que es va aixecar amb una mena d'estat anímic estrany, que no sabia ben bé per què havia matat a la persona, i que es va aixecar directament amb un intent homicida, però que no sap ben bé, els forenses, que hi havia 4 o 5, van determinar que no era del tot imputable. Llavors, van condemnar el noi per assassinat, però la condemna va ser una mica més curta, 21 anys, per aquest eximent de la imputabilitat, perquè ho van dir.
Ara, per tant, doctora, realment era no imputable perquè s'aixequés d'un humor estrany?
No. No, només per aixecar-se d'un humor estrany. No ets inimputable només per això, òbviament. I el que no entenem és que la gent no mata de la nit al dia. No és que s'aixequin. Aquesta persona tenia una ideació. Aquesta persona va començar tenint ganivets. Va començar dormint amb el ganivet. Després va utilitzar el ganivet per espantar la seva nòvia. O sigui, aquests són passos que ens van apropant cap a l'acte homicida. Mm-hmm. Llavors, clar, perquè tu tinguis aquesta ideació violenta o t'aixequis d'un humor estrany, això no et faria inimputable. Ara bé, jo no he avaluat aquest cas. Mm-hmm. Jo no vaig passar hores parlant amb el subjecte, per tant, no ho puc dir. Però el que sí que es sap del que surten els diaris, tan acurats com siguin els diaris, doncs ja no ho sé, però que no va voler parlar massa del seu estat al moment del crim. Llavors, clar, jo crec que haurien tenir algun motiu per dir que no era imputable del tot, però no sé ben bé quin és. Però només aixecar-se d'un humor estrany no seria motiu.
De seguida acabem de comentar com acaba aquest cas, perquè la cosa, tot i que sembla que acaba aquí, no acaba aquí. Abans, però, li vull preguntar a la doctora Rosa Vinyes, que com sempre ens acompanya en aquest crims o gairebé, si la psicopatia que ens deia és simulable?
Difícil, perquè amb el tema de la psicopatia no només no diagnostiques perquè la gent et diu, diagnostiques perquè la gent et fa i com es mostra. Uh-huh. O sigui, sí, tu pots simular tenir un ànim molt grandiós, però això també té que quedar reflexat en el teu comportament del dia a dia.
Intueixo, doctora, pel que ens ha anat explicant del cas, que l'any 84 ja estava prou estudiat el que era la psicopatia, eh?
Sí, correcte.
Per tant, hi havia elements a l'abast dels investigadors, a l'abast del jutge, a l'abast de la gent de salut que se n'ocupa d'aquests casos. Hi havia elements suficients per dir que aquest noi el que tenia era això, una psicopatia, i per tant...
Correcte. No sé si en aquest cas hagués sigut massa rellevant. Era rellevant des del punt de vista que va cometre un assassinat, mm-hmm, i que semblava tenir uns trets bastant particulars. De fet, aquest diagnòstic que no és un diagnòstic, però aquesta descripció clínica de psicopatia es va fer 7 anys després, quan va sortir amb un permís i va reincidir. Llavors allà sí que li van dir que tenia trets psicopàtics. Mm-hmm.
Precisament, anem cap aquí, perquè aquest noi, l'Àngel, és condemnat, com ens deia la doctora, a 21 anys de presó, però això sí, surt amb un primer permís penitenciari als 7 anys.
Sí, als 7 anys, i va fer alguns permisos, però pocs, i després d'allò, amb un altre... amb, jo crec que dos presos més, però almenys amb un més, van atracar un banc de Lleida. I va ser un atrac molt seriós, i llavors li van caure 26 anys més.
Déu-n'hi-do.
I llavors allà sí que ja li van fer una exploració clínica i van dir que sí que el van descriure amb una persona molt freda, molt calculadora i amb trets psicopàtics i molt, molt paranoics.
Mm. Aquest noi a dia d'avui és a presó?
No, ha sortit. Ha sortit, no sé exactament on para, no l'hem vist mai més als diaris, però hauria sortit ja.
Mm. Anem una mica a aquelles preguntes estranyes que faig jo i que em guardo pel final del programa, i em somriu la doctora Vinyes perquè sempre faig el mateix. Anem a fer una mica de Minority Report, per entendre'ns. Si sabem ben bé què és la psicopatia i sabem els trets característics de la psicopatia, podem saber que algú té trets psicopàtics i, per tant, intentar aturar algun crim abans que passi?
Pels trets psicopàtics, no. Perquè també tenim gent amb aquests trets que estan perfectament ajustats a la societat i que no delinqueixen. I els trobarem en moltes professions d'èxit.
Per tant, no podem caure en l'estigma cap a la psicopatia?
No. I la psicopatia és un concepte, un constructe molt fort. Perquè el que comporta és que tens que tenir actes antisocials pel seu diagnòstic. Llavors, aquesta gent que està ben ajustada, tot i tenir trets psicopàtics, potser no compleixen els requisits del que seria la psicopatia.
Mm. És curable, la psicopatia?
No és curable, però aquests trets poden ser, d'alguna forma, gestionats de manera que no siguin problemàtics.
I finalment, doctora, sí que li vull preguntar si els elements que hem vist a través de sèries de televisió, novel·les, pel·lícules d'èxit, etcètera, etcètera, sobre famosos psicòpates, han creat encara més estigma sobre el que significa la psicopatia.
És curiós. No sé si estigma és el correcte, però dona una idea de la psicopatia bastant allunyada en segons quines condicions, perquè quan pensem en el psicòpata tothom pensem en l'Aníbal Lecter,
veritat? Exacte. És la primera pel·lícula que m'ha vingut al cap i no l'he dita.
Clar, no, clar, amb l'Aníbal Lecter, però és que l'Aníbal Lecter és molt mal representant del que seria un homicida. Els homicides serials o els homicides sexuals o els homicides de, com aquest, de qualsevol tipus, no són freds. La majoria de vegades, quan maten, estan embogits de ràbia. Són gent que fa por. Això no és el que es troba. O sigui, que és com molt mal exemple. Jo, a mi m'agrada moltíssim la novel·la Crim i Càstig. Uh-huh. La descripció que fan del personatge principal, uh-huh, abans que cometi l'assassinat, els canvis cognitius, emocionals i conductuals que veiem amb aquesta persona, bastant propers al que veuríem amb una persona que comet després un homicidi. I jo crec que en el cas, en l'humor estrany, els canvis que veiem en aquest cas, d'alguna forma em recorden.
Avui que ens hem apropat a l'entorn de la psicopatia a través d'aquest noi de 21 anys, tenia el 1984 que va cometre aquest crim, i el posterior robatori d'un banc amb l'ajuda de dos presos més, Àngel Emilio Mayayo. Doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.